registrat un escrit davant el Comitè de Disciplina de la Federació Espanyola queixant-se que l'àrbitre no va incloure en l'acte arbitral els insults des de la grada del Salar contra Vinícius. Les càmeres i micròfons de Movistar La Liga van captar el moment que un sector de l'afició d'Osasuna cantava Vinícius Moreté, crits que Martínez Morera va obviar en el redactat de l'acte. D'altra banda, Osasuna ha emès aquest matí un comunicat negant que es fessin càntics racistes i anunciant que exigirà una rectificació a tots els mitjans que així ho considerin perquè, segons el club navarrès, no s'ajusten a la realitat. I el Madrid aquesta tarda ha vist com rebia un documunicat del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Després d'acusar l'àrbitre Juan Martínez Monoera d'ometre voluntàriament uns suposats crits racistes a Vinícius, el col·lectiu arbitral ha defensat el seu col·legiat, evidentment, qualificant d'injustes les acusacions del Club Blanc cap a l'àrbitre per no recollir l'acte del darrer partit contra Osasuna. El comitè desmenteix el relat del Real Madrid i assegura que cap jugador blanc va fer notar a l'àrbitre els suposats cants racistes, com tampoc ho va fer el delegat del conjunt madrileny a l'hora de firmar l'acte. De tot plegat n'ha parlat Carvajal en una entrevista a la COPE des de la concentració de la selecció espanyola.
Jugava balón parado, sí, pero era una falta, sí. Un córner y bueno, estaban gritando y le dije al árbitro pues que escuchase lo que estaban cantando porque no, pues hombre, es gravísimo, ¿no? Lo que estaban cantando en sobre todo en ese fondo, quiero recordar, o ciertos aficionados. Pues bueno, pues el Madrid ha hecho lo que ha hecho, lo que es una pena, pues que eso, que haya gente que ensucie nuestro fútbol, el fútbol, este deporte, pues con esos cánticos y bueno, discriminando a los jugadores, ¿no? Es una pena y creo que no deberían volver a pisar un estadio.
Doncs aquestes són les declaracions de Carvajal, que és un dels protagonistes, perquè en aquestes imatges de Movistar La Liga es veu com Carvajal suposadament avisa l'àrbitre que està cantant alguna cosa des de la graderia del Sadar.
Per cert, avui s'ha donat Coll i Barres Courtois també, no?
Sí, és l'altra notícia en clau del Real Madrid. S'ha tornat a lesionar, el porter belga s'ha trencat el menisc intern del genoll dret i diu adéu a la temporada. Courtois s'ha lesionat en l'entrenament d'avui, just ara que s'estava recuperant del trencament del lligament creuat anterior de l'altre genoll, l'esquerra, que es va fer el mes d'agost. Les primeres previsions parlen d'unes 6 o 7 setmanes de baixa per Courtois, que aquesta temporada sí. Encara no ha pogut debutar.
Mala pinta, això. A més, comença a tenir una edat, també. Bé, a mi em sap greu humanament, no?, amb el futbolista, amb la persona, ara que el Madrid no pugui comptar amb Courtois en aquest tram decisiu de la temporada, perquè hagués pogut comptar, no? Vull dir, estava a punt de reaparèixer, estava entrenant ja per poder tornar.
Sí, avui ja feia part de l'entrenament amb el grup, clar. Igual que Militao, que en principi sí que jugarà aviat.
Sap greu, però, escolta'm, és una baixa que no deixa de ser important, que un dels millors porters del món.
Mira,
que no
pot... mira el Barça com ha notat la tornada,
sí,
a Ter Stegen.
Per exemple, per exemple. De Vinícius, clar, tot això a l'horitzó, d'aquí a 7 dies, menys de 7 dies, al Bernabéu hi ha el gran partido contra el racismo, que han muntat la Federació Brasilera i la Federació Espanyola. Una Espanya-Brasil, sortirà Vinícius, no?, a espatlles, com un torero, suposo, i allà doncs, escenificaran el que és ell, la imatge de la lluita contra una de les grans xacres que hi ha a la nostra societat.
Jo crec que el Madrid està en un camí cada vegada més perillós amb aquesta qüestió, perquè per protegir el seu jugador el tiren a la olla, a la olla del racisme. Llavors, efectivament hi ha hagut crits racistes en camps contra Vinícius, crits repugnants que tots censurem, tots rebutgem i a tots ens fan fàstic, però d'aquí a que tot el que li passa a Vinícius sigui culpa del racisme, que és el que intenta el Madrid, això és una altra, això és una cosa molt diferent, i aquesta qüestió és molt espinosa i molt perversa, perquè, per cert, dir Vinícius Moguerete, per mi no, això no és un cant racista, és un cant horrible. Però això no és racisme, perquè
això li ha encantat.
Delicte d'odi.
És delicte d'odi.
Diu el Madrid, el Madrid ho ha denunciat a la Fiscalia com a delicte d'odi.
No, però el que vull dir és... el Madrid, de fet, té molts jugadors de color i no tenen problemes en molts camps, van tots enfocats a Vinícius. No tot el que li passa a Vinícius és culpa del racisme, que hi és el racisme en molts camps. Hi ha una part del que li passa a Vinícius que és culpa de Vinícius. Sí, el que s'oblida de dir el Madrid és que no és normal la manera de protestar a l'àrbitre de Vinícius, no és normal, perquè sempre justifica que s'encara les aficions rivals, perquè li han dit, li fan cant racistes i per això s'encara. Però llavors per què s'encara l'àrbitre? L'àrbitre no li ha dit res. És a dir, la forma de menysprear els seus rivals i a l'àrbitre, això no té res a veure amb el pacte del racisme. Llavors, o aquí apliquem una cirurgia i distingim bé què té un origen racista, que és el que hem de censurar, i què té a veure amb el comportament antiesportiu de Vinícius, que també hi és, o comencem a fer cirurgia, perquè clar, el que fa el Madrid és vinga, tota la olla del racisme, tot barrejat, i així exculpem el meu jugador, que clar, està nerviós, que és una mica el relat d'Ancelotti, últimament, clar, aquest jugador, tot el que li fan, el que, bueno, i ell no fa res, ell és un angelet, és a dir, home, hauríem de ser capaços d'intentar passar un
bisbol. El propi Ancelotti ha anat, si tu el vas escoltant, cada partit...
modulant.
Sí, ha anat donant un pas enrere. Perquè l'últim partit és ridícul, és a dir, li piquen una falta i no sé què, i l'altre s'espatarra a terra, riu, es posa les mans al cap, i està davant l'àrbitre. Bueno, és una provocació, o sigui, li donen l'esquena i va fot tota mena no puc dir la paraula, de coses rares. Què passa? Li ensenya la targeta i repeteix la mateixa acció. O sigui, això que amb el Xavi suposa una vermella, la segona acció, que és que davant de tota aquella sèrie de gestos, d'aquella gesticulació, ridícula, ho repeteixes quan t'ensenya la targeta, què estàs fent? Te n'estàs enfotent de l'àrbitre. No? I a l'àrbitre ja ho deixa estar per no provocar una situació de tensió.
El Damià López, que va ser al Sadar, explicava que ell, evidentment, no va sentir, si en un sector de l'afició li van dir negro de mierda, amb disculpes, o Vinícius muérete, ell no va poder-ho sentir. Osasuna diu que no va haver-hi crits racistes. El comitè tècnic d'àrbitres fa un comunicat molt dur contra el Madrid dient que s'han revisat tot l'ambient de l'estadi, perquè a través de les càmeres poden tenir tot l'ambient de l'estadi, i que no hi ha cap mena de crits, i que per tant defensa en Martínez Monuera. Però el Damià deia, és que el problema de tot això, evidentment, si hi ha hagut crits racistes, que els busquin amb les càmeres i que els fotin fora i la sanció que considerin. Però el Damià deia que minut 3 no havia passat res. Vinícius marca perquè un rival s'equivoca i li regala una pilota, i ell ja fa un gest cap al públic de forma lamentable que encén el Sadar. És que és ell que encén la metxa, perquè al minut 3 no havia passat res. Si tu fas un gol, marques i ho celebres amb els companys, ja està. No? Ell ja encén la metxa de tot el caldo de cultiu que es van generant després allà.
Ell provoca, no? Diguem, al públic, i d'entre tots els milers d'espectadors n'hi ha uns quants que lamentablement la reacció que tenen és amb insults racistes que no s'han d'això, també és això, no? De qui comença aquest joc, com deia l'Ernest, pervers de dir, no, és que em criden o ets tu que provoques, i llavors acaba amb aquesta reacció d'uns quants, sempre lamentable, però sense que obviem l'actitud també.
La perversió sempre està a posar per davant el racisme, a vegades fins i tot banalitzar el racisme. El que està fent el Madrid a vegades és banalitzar-lo, perquè això, el racisme, és una cosa molt seriosa com per posar-ho en aquesta olla, i llavors, enmig de la confusió, Roger, el que passa és que llavors s'exculpa a Vinícius de tot.
Sí.
És la carta blanca per exculpar-lo.
Aquí és on volia anar jo, de la banalització. Una cosa tan important com hauria de ser aquest dimarts, dia 26, al Bernabéu, a nivell mundial, televisivament, a nivell de xarxes, tot el ressò mundial que tindrà un partit contra el racisme, de creure-s'ho, de fer-ho bé, a mi em sap greu que Vinícius sigui la figura que lidera tot aquest partit, que hauria de ser meravellós poder fer un partit així contra el racisme. I llavors, no m'ho acabo de creure, i em sap greu, perquè és una cosa que és molt seriosa a la nostra societat, que sense voler tots a vegades hem estat racistes, i hem de revisar-nos entre tots, i ens va bé aprendre de tot això, però no amb la figura de Vinícius al capdavant. Ell, almenys és el que penso.
Hi ha una cosa que durà a la motxilla, també, perquè si ell, per molt que no estiguem d'acord amb moltes coses, volgués ser l'abanderat d'aquesta lluita, amb el que va passar a Mestalla i el dia del judici...
Que no van al judici, no?
Que tu aquell dia, quan tu estàs de dir, és que això... I jo estic molt a favor, de que hi hagi jugadors que s'impliquin en això, però si tu ets la bandera i consideres que ets la víctima d'això, el dia que precisament hi ha el judici, tu no pots dir que estàs de vacances. I després, sobre el que deia l'Ernest també, de la banalització que en fem de tot això, el Madrid també, per aquí al mig, ho ha aprofitat per demanar a vegades, com va fer Florentino, la protecció, demanar protecció per Vinícius, de que els àrbitres protegeixin, de dir, no, estem parlant de coses diferents, exacte, que no hi hagi el racisme a les graderies, amb que l'àrbitre protegeixi a Vinícius, de què? de què l'ha de protegir, no?
Màrius,
sí, no, jo, que no s'aprofiti, que no aprofitar-se del tema del racisme per altres coses.
Exacte.
És també...
pervers.
Lleig. I pervers és suau.
Jo que fa bastants anys ja que vaig als camps de futbol, jo el que et diria és que, afortunadament, hem avançat de forma molt positiva.
Home, només faltaria, clar.
No. Bueno, hi ha llocs que no ha passat, això. És a dir, avui, si... Per exemple, el camp del Barça, dic perquè és el camp que coneixo més, sí, no, sí. No es tracta... Si hi ha quatre bojos que diuen segons què, el públic els fa callar.
Sí.
Quatre recordo, sempre els tindràs, perquè és igual, perquè no saps ni de quin equip són, ni si tenen cervell o no.
I el Camp Nou a mi m'havia fet avergonyir, sí, més d'una vegada.
Exactament.
Amb Roberto Carlos, amb Hugo Sánchez...
Feia també no racisme, però Mitchell també...
Alguna vegada el Camp Nou, com altres camps, feia vergonyeta.
Però crec que hem avançat positivament, és a dir, com a societat, la societat intenta millorar en aquest sentit. Jo crec que hi ha hagut una mentalització amb alguns camps que és, francament, ja les minories és molt difícil d'agafar-les per l'orella, però és com el camp de l'Osasuna. Segurament hi havia 10 tios que estan dient idiotades, i ja et dic, i se'ls ha d'agafar, se'ls ha de sancionar i no se'ls ha de deixar que mai més vagin a un estadi. Però tu no pots posar amb el mateix sac tota l'afició d'Osasuna, perquè a més a més és d'aquests camps senyors,
pues que
no?
Mira, Vinícius ja ha aconseguit enemistar més talla, enemistar el Sadar. A Mallorca no el poden ni veure perquè se les va tenir també amb Pablo Maffeo.
Amb
Raillo. És increïble que està aconseguint. Marc, què volies dir? Anirem a la prèvia de la Champions.
Re, la mateixa línia de tothom, que sap greu que una cosa tan important, tan necessària i tan maca com és doncs, lluitar contra el racisme, s'estigui doncs, instrumentalitzant, sembla, per un club i per un jugador per englobar-ho tot allà quan és això, la seva actitud del jugador és molt, molt poc respectuosa, tot el contrari, crec que és perillosa, fins i tot, o sigui, jo ho he explicat aquí alguna vegada, no, els jugadors no es poden dirigir al públic i no els poden provocar, i està tipificat el reglament, i haurien de treure-li grogues i l'haurien d'acabar expulsant, perquè tu no et pots dirigir la grada i exaltar-la, perquè això és perillós i per això es posen al reglament, i això... Doncs bé, està clar que hi ha tant soroll darrere d'ell que jo crec que normalment jo no sóc del que penso que els àrbitres no vigila, que perquè si ets del Barça, ets del Madrid, no sé, no crec que estiguin tan comprats i tan influïts, però en aquestes coses, o en això, per exemple, jo crec que en Vinícius, jo crec que és molt natural que s'ho pensin dues vegades, tres i quatre vegades, de dir, abans d'ara expulsar-lo, no aquest, per una protesta, per un d'allò, que em caurà una, que mira, intentes mirar una mica cap a un
altre. Ah, però això no pot ser, clar.
No, ja ho sé, que no pot ser, però jo crec que és d'aquests casos que tens la sensació de que va passant i que els àrbitres van dir, bueno, mira, si ja n'ha fet tant de... intentem passar i que ho faci el següent, eh? Perquè clama al cel, vull dir, certes actituds seves, no?
Dilluns hi ha una mega prèvia a Madrid d'aquest partit contra el racisme de dimarts espectacular, vull dir, segurament apareixerà Vinícius, ja veurem, sí, sí, que en parlarem moltíssim perquè la volen fer grossa, evidentment, i insisteixo, s'hauria de fer molt gros i hauria de ser molt visible aquest partit contra el racisme, perquè és una xacra que afecta a la nostra societat molt més del que ens pensem. Però no.
I afecta molta gent, i de veritat, i
gent,
en el dia a dia, i
clar,
contínuament,
però no amb aquest personatge com a emblema.
I tots, ens agradi o no, tots encara som racistes, i una cosa que és molt difícil de treure'ns de sobre, però clar, quan facin bandera d'aquesta manera, de vegades molesta.
Un quart d'una. Recte final de la tertúlia. Tinc una sorpresa culinària per tancar la tertúlia. Ara us explicaré per què. No menjarem res aquí, no. Us explicaré una cosa relacionada amb l'alimentació que crec que us farà gràcia a vosaltres i als oients. Però abans hem de parlar de la Champions femenina. I no és el robot d'alimentària, la sorpresa culinària.
És la millor imatge de la setmana.
Increïble.
I després...
Pobre, jo sóc aquella periodista de Televisió de Catalunya i jo no puc seguir amb la connexió.
No, però a mi el que em preocupa més és el responsable de l'estant.
El responsable de l'estant.
Àngel, què ha passat?
S'ho mira com si fos un altre.
Què ha passat?
És fenomenal, sí. No té res a veure amb el robot d'alimentària.
Que suggereix un dubte, que és quan cau un robot
qui l'aixeca? Primer, qui l'aixeca?
T'ha de saber greu o no? jo tinc aquest dubte. Sí. És bo o dolent per la humanitat que ens copegui un robot?
Ningú es va moure, eh? Vull que ho sàpigues, que ningú es va moure.
Ningú va moure el dit.
No, ningú. Bé, no, anem a coses serioses. Demà, RAC+1, a través de l'aplicació d'internet, a partir de les 9, Brand de Noruega-Barça, l'anada dels quarts de final de la Champions femenina. I, evidentment, el tu diràs, quan arrenquem a quarts d'11, ens hi fusionarem per viure els últims minuts d'aquesta anada dels quarts de final. Laia, quina és l'última hora? Explica'ns una mica la prèvia d'aquest partit.
Doncs l'equip ha viatjat aquesta tarda a Noruega amb un únic canvi a la llista respecte a la victòria 7-0 contra el Tenerife. El cap de setmana no ha viatjat a Gemma Font, tampoc les dues lesionades, Jana i Mapi León. No hi ha hagut entrenament al camp del partit per precaució, per no córrer riscos. Per què? Doncs perquè l'estadi on es jugarà l'anada dels quarts de final de la Champions és estadi de gespa artificial. Per tant, l'última sessió abans d'aquest partit ha sigut aquest matí a la ciutat esportiva.
Demà, doncs, camp de gespa artificial, eh?
Sí, el Brand té dos estadis, un gran amb capacitat per més de 15.000 espectadors i gespa natural, i el petit amb capacitat per 3.500 aficionats i gespa artificial. Per les condicions climatològiques de Noruega, hem de pensar que està plovent moltíssim.
Aquests dies, sí.
Sensació tèrmica avui a l'hora del partit era d'un grau, per tant demà farà molt fred. Doncs per les condicions climatològiques d'allà, el camp de gespa artificial no està habilitat, encara no està practicable per jugar a futbol, i per això aquest partit es jugarà demà en aquest estadi petit amb gespa artificial. Serà un dels hàndicaps que tindrà l'equip de Jonathan Giraldez juntament amb la temperatura.
Això, Brand és a Bergen, eh? Juguen? Bergen.
Sí,
bon salmó a Bergen. Sí. Sí, menja molt bon salmó.
De fet,
allà comença un dels creuers de viatges dels fiords noruecs, i s'hi menja molt bon salmó.
La Mapi León, li falta molt encara?
Sí. Sí.
Molt,
en
dubte que temporada...
En dubte que pugui arribar en una hipotètica final de la Champions, perquè arribaria al maig.
I amb poc ritme competitiu.
Però es nota falta molt, al centre de la defensa.
Sí. És una jugadora capdalt. Tot i això, el Barça, com dèiem abans, parteix com a molt favorit a l'eliminatòria, a priori.
En aquesta sí, perquè al final estem parlant del Brand. A més, l'equip arriba bé. Es va veure el cap de setmana i sobretot estan molt motivades les jugadores. Giraldez però ha volgut deixar clar que Champions fora de casa i que no serà fàcil guanyar demà. Sense anar més lluny, el Barça va empatar a 4 al camp del Benfica en l'últim partit de la fase de grups, i el Brand també va aconseguir un meritori empat contra l'Olímpic de Lió a la fase prèvia. Per Giraldez, la clau de demà serà sortir bé des de l'inici.
Creemos que sabemos qué tenemos que hacer y cómo nos tenemos que preparar para poder crear ocasiones y marcar goles. Y después, desde el aspecto mental, creo que es fundamental cuando juegas fuera de casa, una eliminatoria, con todo el contexto, ¿no?, que he explicado previamente, pues salir con ese punto de implicación mental de lo que supone jugar un tipo de partidos como este. Seguramente la gente nos da por favoritas porque somos el vigente campeón, pero nosotros sabemos lo difícil que es ganar cada partido, y en Champions pues los partidos se complican mucho más.
Eliminatòria a 180 minuts, però evidentment el Barça sortirà amb la mentalitat d'intentar guanyar i aconseguir avantatge pel partit de tornada, que jugarà la setmana que ve, dijous, al Johan Cruyff.
Ara, si voleu fer algun comentari sobre aquesta eliminatòria, us deixo opinar, però avui volíem conèixer una mica millor això del Brand. SK Brand, es diu el club, els principals perills, i per això hem preparat un reportatge amb la Janília Gallut, que ha estat fent d'estudiant en pràctiques aquí al Tu Diràs durant uns quants mesos, i també amb Amanda Frisby, exjugadora del Brand de Noruega, rival del Barça de demà, i que ara, a dia d'avui, juga al Levante Les Planes, l'equip de Sant Joan d'Espí.
L'equip de la ciutat noruega de Bergen tot just acaba de començar la seva lliga aquest passat cap de setmana, i ho ha fet amb derrota 4-2 contra l'SK Wiener. Per tant, ara mateix són novenes de 10 equips que té la top sèrie. Recordem que la lliga noruega es juga de finals de març a mitjans de novembre, així que pot ser que el Brand tingui certa falta de ritme competitiu de cara a aquesta eliminatòria. Aquesta és només la primera temporada del nou entrenador, Martin Ho, que ve de ser el segon entrenador del Manchester United femení i substitueix Oli Harder. Tot i ser només la seva primera temporada, ha aconseguit classificar el Brand a quarts de final de la Champions, cosa que no havia aconseguit mai cap equip noruec. Amanda Frisby comenta els principals canvis que ha comportat el nou entrenador.
Ara els entrenaments són més durs i encara més intensos. Quan jo era allà érem un equip amb molt de talent, les eines les teníem, però no sé si era perquè encara no portàvem prou temps jugant juntes, perquè sabíem com de bones podíem arribar a ser però els resultats no ens acompanyaven.
We knew how good we could be, just the results weren't really happening for us.
La temporada passada, tot i que venien de guanyar dos títols de Lliga consecutius, van quedar quartes amb un balanç de 13 victòries, 7 empats i 7 derrotes. Per tant, les de Martin Ho no es classificaran per a la propera Champions, a no ser que guanyin aquesta edició, passant primer pel vigent campió i rival d'aquest dimecres, el Barça. Pel que fa a les jugadores més diferencials de l'equip, l'Amanda adverteix sobre Signe Gopsik.
Jugava de 6 quan jo jugava al Brann. Era una noia amb molt de talent. Té molt de talent. Estic molt impressionada amb ella. Penso que en poc temps estarà a un equip top d'Europa. És molt important aguantant la pilota, fent canvis de joc. És una jugadora molt intel·ligent, una jugadora clau per elles.
Com veiem, les jugadores noruegues i joves són les grans protagonistes en l'estructura de l'equip. Una jugadora també vital pel Brann és Justin Killen. Amb només 21 anys va ser la millor jugadora a la meitat de partits de la fase de grups, contra Olympique de Lió, Slavia Praga i SK Poltan. Es va incorporar al Brann aquesta mateixa temporada provinent de l'Estabæk noruec i és una migcampista que coneixen bé Ingrid Engen i Graham Hansen perquè va debutar aquest mateix mes de febrer juntament amb Signe Gaupset a la selecció noruega absolut. Finalment, l'Amanda també apunta una de les seves excompanyes, Marit Lund, la capitana, sobre la seva tècnica amb la pilota.
Té el millor peu dret que jo he vist mai. Pot posar la pilota allà on vulgui, de manera constant, una vegada rere l'altra. És la millor llançadora de corners i faltes amb la que he pogut jugar. És una d'aquelles jugadores amb la que et sents més confiada jugant al seu costat perquè saps que pots confiar en ella. Pot regatejar defenses driblant-les i fer molt bones centrades a l'àrea.
Com comenta l'Amanda, el Barça haurà d'anar amb compte amb les jugades de pilota aturada, tant els corners com les faltes. Les jugadores noruegues són altes i corpulentes i amb l'on tenim una precisió mil·limètrica serà un dels perills més evidents que haurà de prevenir l'equip de Giral. Però com juga el Brann, especialment amb els equips més complicats?
Tenien molta concentració per defensar. Crec que un dels punts febles era el marcar gols. Contra els millors equips defensàvem i esperàvem tenir oportunitats en transicions ofensives. Crec que és el que faran contra el Barça. Hauran d'esperar la seva oportunitat i defensar-se com puguin.
L'Amanda comenta com creu que han de jugar les jugadores per tal de no patir de més contra les blaugranes, perquè els gols que han encaixat les noruegues en aquesta fase de grups venen per errades defensives al vèrtex de l'àrea i pateixen molt a les transicions.
Han d'estar molt concentrades, molt disciplinades. Disciplina és la paraula clau quan jugues contra el Barça. Sé que no s'hi han enfrontat mai, però no les pots pressionar amb un bloc mig. O bé vas amb totes si et veus capaç i pressiones molt a dalt, o et tanques al darrere. No pots fer el punt mig. De fet, crec que el Barça pateix molt quan la juguen de manera molt agressiva, com quan van perdre la final de la Champions contra l'Olympique de Lió.
Tot i que a priori les noruegues no parteixen com a favorites per aquesta eliminatòria de quarts de final, Frisby adverteix del talent, esforç i caràcter competitiu que tenen les noruegues.
Això et demostra que no és només el gran talent que tenen. Les conec i sé que estan molt motivades perquè tenen molta passió i treballen molt dur. Són molt competitives. Per mi és així l'estil noruec, molt agressiu i molt intens, i crec que això és el que les ha portat fins aquí.
Doncs el Barça es medirà amb un equip agressiu i potent físicament que intentarà jugar de tu a tu aquest doble partit, com ja ho ha fet amb veterans d'aquesta competició, com ho és l'Olympique de Lió, per intentar arribar a les semifinals i aconseguir fer més gran aquesta fita ja històrica pel Brann i el futbol noruec.
Doncs hem conegut una mica més alguns dels detalls i dels perills que té aquest rival del Barça femení demà, el Brann de Noruega. L'Amanda Frisby, per cert, que jugava al Brann i ara està aquí a Catalunya al Levante les Planes, va ser operada a principis de mes de creuats, per tant, des d'aquí li agraïm moltíssim que ens hagi ajudat a fer aquest reportatge i que es recuperi ben aviat i la puguem tornar a veure jugant a futbol. Laia, per cert, demà equip de gala, no? Amb les baixes que ara dèiem, com Mapi León, però equip de gala, la
sí,
resta.
Sí, sí, totalment. Catacolla a la porteria, Lucy Brons, Paredes, Engen i Ona Vall en defensa, mig del camp, Wolf, Jaitana i Patri, al davant, Graham Hansen, Mariona i Salma Parayuelo. Demà, Jan Bar, a les eliminatòries, torna al Bar, s'inicia la competició, Alina Pesu, àrbitre principal, i al Bar hi haurà Ovidiu Hategan.
Àlex, segona part, no? Si tot sí. Va bé? Vale. Esperem que sí. Demà RAC més 1, a partir de les 9, una mica abans ja, farem tota la prèvia amb la Laia Coll i tot l'equip del Barça femení jugar a RAC1. I abans, és que tenim una tarda magnífica demà, abans hi ha un Fenerbahçe-Barça.
Sí, importantíssim.
A 3:15 de la tarda.
Importantíssim.
Importantíssim.
Primer partit... Perquè si guanyem, pràcticament ja estem classificats per la quarts de final. No?
Sí, i a més, si el Barça guanya... pràcticament tindrà fet que serà entre els quatre primers, i això vol dir avantatge de camp a l'eliminatòria de quarts.
Sí, però a més, Olympiacos ha perdut, o sigui...
Avui Olympiacos i Virtus sí. Han perdut els dos, ha anat molt bé això avui. Demà a 6:45 és el primer cop que Saras jugarà contra el Barça. Saras, que l'altre dia Movistar va dir que no descartava el Madrid, va, ja veuríem el Madrid, que està emprenyat amb el Barça, que també ho ha dit.
No, no està emprenyat amb el Barça.
Bé, està emprenyat amb la directiva actual del Barça.
D'acord.
I amb els dirigents actuals del bàsquet, de la secció. Avui ha dit Sarunas que amb Ricky Rubio el Barça és un candidat a l'Eurolliga, que ha guanyat moltíssim amb l'arribada de Ricky Rubio.
Si fem fora algú, que volem que estigui content?
No, clar.
No,
sobretot si el fas fora,
dos vegades.
I de mala manera.
Perquè el 2003 marxa com a jugador quan arriba a la porta. I ara ha marxat com a entrenador. Però, bueno, no, vull dir que ell té una...
Estic d'acord, però bueno, el 2003 és el pleistocè. Jo dic, ara...
Sí, però que s'ha repetit.
Què volem de Jessica Bixos? Que el fem fora i que estigui content?
No,
pregunto, eh?
Sí. No té sentit.
De manera, és curiós perquè hem passat d'un entrenador duríssim, intervencionista... a vegades jo crec que li posava un excés de pressió als jugadors, a un altre de bon rotllo, de calma i tranquil·litat. Si perds, escolta, bueno, ja ho arreglarem al següent partit. És a dir, jo crec que a vegades jo, com que, en fi, soc un moderat que se me'n va l'olla, crec que això va bé a la vida. O sigui, tu has de ser moderat amb les formes i apassionat amb el fons, i crec que entre els dos en faríem un de perfecte, eh? Tu agafes el Sarunas i agafes el Roger i fas l'entrenador perfecte.
T'agradaria, fer una fusió.
Sí.
A veure, hem de parlar ara de la presentació del Godó de tenis que s'ha fet avui al Centre Cultural
el Born,
aquí a Barcelona. Hòstia, quin cartell, eh? Nadal, Alcaraz, Rublev, Tsitsipas...
Hi ha hagut bufetades, s'han acabat molt aviat, les entrades.
Crec que queda... molt poques entrades. I això arrenca d'aquí a 3 setmanes, el 13 d'abril, 13-14 hi ha la prèvia, i el dilluns 15 d'abril arrenca el quadre principal. La final del Godó és el diumenge 21 d'abril, el dia del Clàssic. O sigui, tindrem a la tarda final del Godó i a la nit Madrid-Barça al Santiago Bernabéu. Ja s'hauran jugat els quarts de final de la Champions, vull dir, ja sabrem si el City ha passat.
Perquè pot haver-hi final Nadal al Caraz?
S'ha de sortejar el quadre. S'ha de sortejar el quadre. Però això és el que somien al torneig, que hi hagués una final Nadal al Caraz. Però...
S'ha de sortejar bé, doncs.
No, esperem que ho facin bé, home. Esperem que ho facin bé.
Què he dit? No, el Marc ha dit una cosa perfecta, no sé per què el mireu així.
I ara parlem de la Volta Ciclista a Catalunya, aquest Pogacar. Quin espectacle avui, tio, va sobrat.
I avui ha plogut.
Molt, avanter.
Les imatges, ja veia les imatges per televisió, i era apassionant, perquè hi ha llocs que es veu que plou a Catalunya.
Sí, sí. Abans de la sorpresa culinària, va, deixeu-me el Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
Hola, bona nit.
Anem amb això de la presentació del Godó i parlem una mica de tenis, que sí que us agrada. Sobretot l'altre Godó, que també t'agrada, el del Village, no? El de l'Hospitality. Està bé passejar-se per allà.
Està molt bé.
Tenen molt ben muntat.
Molt ben muntat.
Veus tenis, també.
Veus coses, sí.
Anava a repetir.
Et va servir tu, Marius, però el que li agrada al Village és ell.
Ja, sí, ja ho sé, fer el mec allà, sí, home.
Ja me l'ha fotut.
Arriba tard aquella setmana, no?, a la redacció.
Sí.
Un dinaret per allà...
Ja ens agrada.
Fer contactes.
És RRPP, aquells dinars, és per fer relacions públiques. No, primer, tenim una notícia important, que una tenista catalana avui ha tornat a jugar i ha guanyat. Paula Badosa, ha acabat guanyant a Miami a Simona Halep.
Sí, primera ronda del torneig de Miami, era el seu partit de retorn a la competició després d'haver-se retirat per lesió fa un mes del torneig de Doha. Ha encaixat un 6-1 en contra el primer set contra Simona Halep, que reapareixia després d'un any i mig sancionada per dopatge, però Badosa, tot i aquest inici contundent en contra, ha capgirat el partit amb un 6-4 al segon i un 6-3 al tercer i s'ha classificat per segona ronda. I atenció a la història que ve ara.
Ui, ui, ui.
La rival de Paula Badosa a segona ronda ha de ser Arina Sabalenka, bona amiga seva, número 2 del rànquing, però si la tenista bielorussa decideix finalment jugar al torneig, perquè la seva parella, l'entrenador i exjugador d'hoquei Konstantin Koltsov, va morir la matinada passada. Segons la policia de Miami, es va suïcidar.
Es va tirar
saltant pel balcó de l'habitació de l'hotel...
De l'hotel de 5 estrelles en què estava.
On s'allotjava. Sabalenka s'ha entrenat avui a les instal·lacions del torneig. No ha fet cap mena de declaració pública. Segons informació de fa poca estona, la pròpia organització del torneig té intenció de jugar. Per tant, s'enfrontarà a segona ronda, encara no tenim l'ordre de partits, això ha de ser dijous o divendres, contra la seva bona amiga Paula Badosa. I segons una informació del portal Tennis Channel, Sabalenka jugarà al torneig, però no farà rodes de premsa ni cap mena de declaració pública. Una jugadora que estava exempta de la primera ronda com a cap de sèrie i que, en principi, jugarà contra Badosa a la segona ronda, malgrat que se li acaba de morir la parella, segons la policia de Miami, en un suïcidi de forma traumàtica, i a Miami mateix.
Jo llegia
més,
que...
Més ella també era una llegenda del hockey sobre gel.
Sí, ell era del
hockey sobre gel.
Exjugador internacional, olímpic, i actualment feia d'entrenador.
I tenia, amb una altra dona, tenien tres fills. Sí. Vull dir que si s'ha suïcidat, déu-n'hi-do també el drama que deixa. He llegit aquests dies que Sabalenka... no sé què passa amb Sabalenka, però el seu pare també va morir amb 40 i pocs anys. Ara el seu xicot amb 40 i pocs anys, suposadament...
Fa poc
va morir el pare també, tenia 50, 40, 50... Era molt
49
jove.
Anys.
Sí, molt jove el pare. I ara això, aquesta notícia avui, segons la policia de Miami, que s'hauria tirat del balcó en què s'allotjaven els dos pel torneig de tenis. Vull dir, és una cosa surrealista, i que ella vulgui jugar, i a més ara contra Paula Badosa. Bé, aquí queda aquesta història. Anem al Godó, que s'ha presentat aquesta tarda l'edició 71 ja del torneig Conde de Godó.
Sí, la del 25è aniversari del Real Club de Tenis Barcelona, per tant, una cita important, una edició que tindrà un cartell de luxe. Ens l'exposa el director del torneig, David Ferrer.
El cartell consistirà en 5 jugadors top 10, el rànquing acabarà tanca 70 del món, i bueno, d'aquests 5, pues, com no, Carlos Alcaraz, número 2, Andrei Rublev, número 6, Rafael Nadal, Casper Ruud, número 8 del món, Alex de Minaur, número 10, i també contarem amb el finalista de l'any passat, com és Stefanos Tsitsipas. A part d'aquests jugadors, també tindrem a Alex Davidovich, tindrem al finalista de les Olimpiades, Karen Khachanov, i jugadors de la Next Gen. La veritat que estem molt contents pel gran esforç que s'ha fet, no? Som un dels tornejos 500 on hi haurà 5 top 10, i això és algo que bueno, fiquem molt en valor.
De tots els noms que ha citat Ferrer, els que fan més il·lusió, jo diria que tothom, són Carlos Alcaraz, vigent campió del Godó i número 2 del rànquing ATP, i naturalment Rafa Nadal, que ha guanyat 12 vegades el torneig barceloní. La presència del balear ve de qualsevol tenista, però en el cas de Nadal, per la temporada que porta, doncs amb més raó, no juga un partit oficial des del gener a Brisbane, va fer una exhibició precisament contra Alcaraz a Las Vegas, anava a dir depèn del seu estat físic. No amaga David Ferrer que li encantaria veure una final, si pot ser, Nadal contra Alcaraz.
Estem molt il·lusionats per part de Rafa, perquè sé que ja està entrenant, per part de Carlos Alcaraz, que està en un grandíssim moment i ve de guanyar Indian Wells, i bueno, és una gran expectació que vinguin tots dos, per supost. Alcaraz està molt fort, però bueno, si Rafa està bé físicament i sense lesions, seria un partit disputat.
El Godó d'enguany es jugarà del 13 al 21 d'abril, com deies abans. Tenim una mala notícia, si hi ha algú que no tenia pensat anar-hi i ara, sentint la ràdio, ha pensat doncs, que estaria bé, doncs és que no queden entrades. Ho ha explicat el president del Real Club de Tenis Barcelona, el senyor Jordi Cambra.
No queden, pràcticament no en queden. Jo li diria que els que ja les tinguin, que les valorin, que vinguin. Els que no les tinguin, que els segueixin per televisió, en principi. I que l'any que ve... Pues que les combin abans, perquè es van esgotar molt, molt ràpidament. Això és bo, perquè vol dir que hi ha interès pel tennis, interès per venir al club.
Doncs això, l'any que ve a matinar amb les entrades, perquè si ens esperem a última hora, s'exhaureixen.
Del 13 al 21 d'abril, eh? Encara queden 3 setmanes, però avui s'ha fet aquesta presentació oficial amb una música al final de l'acte, com sentíeu de fons. Un acte que ha estat molt bé. Hi havia tothom, hi havia Don Javier, Conde de Godó, sí. També. Hi havia el president del Banc Sabadell, el senyor Oliu, que és el patrocinador principal, per això es diu Barcelona Open Banc Sabadell Trofeu Conde de Godó, l'alcalde de Barcelona, Àlex Corretja, he vist per allà, Tomi Robredo, Liz Arilla, quin mite, Liz Arilla.
Extraordinària. A més,
que bé jugava.
com a persona, ah, ja té anys, però està esplèndid.
Sí,
està esplèndid.
Sí.
Tota la gent... I és apassionant parlar amb ell.
Sí.
He tingut
sap històries...
Bueno, és que, és forma part de la història del tennis en aquest país.
Sí. Hi havia la gent de la Fundació del Tennis Barcelona que està fent molt bona feina també amb nens i nenes a la ciutat de Barcelona i rodalia amb projectes relacionats amb el tennis perquè tinguin pràctica esportiva. I tornarà a haver-hi la raqueta solidària, eh? Vull dir que sortejaran de forma solidària la raqueta del guanyador, com fan cada any del torneig Conde de Godó. Bé, tot això ja ho anirem explicant. Mira, abans de deixar-vos marxar, hola Gerard Ballera, bona nit.
Hola, què tal, Aleix? Bona nit.
On esteu dormint, els de la volta, ara? Entre la segona i la tercera etapa?
Camprodon.
Camprodon.
Camprodon, a Camprodon.
Oh, sí, sí. Bones galetes, eh? Camprodon.
Sí.
I bon embotit.
De tot, també. De tot, ja de tot.
És que avui al Ballera...
Galetes, ara... bones galetes.
Bones galetes, clar. Ara parlarem de la volta, eh? Un moment. És que abans de acomiadar la tertúlia, avui m'ha enviat el Ballera, diu, si voleu fer la conya avui a la tertúlia amb el Màrius, l'Ernest i el Marc, diu, mira, aquest és el sopar que Jon Rahm farà pel Masters d'Augusta. I dic, què vols dir? Em diu, el campió del Masters d'Augusta, que és Jon Rahm, com a tradició, organitza un sopar de benvinguda amb la resta de campions abans que arrenqui el torneig. Llavors m'ha enviat el menú, que aquesta és la sorpresa culinària. El dia 9 d'abril, que ara queden uns dies, eh? En el sopar de benvinguda, Jon Rahm...
On es fa això, però per veure si podem anar-hi?
Masters d'Augusta? No, Augusta, Estats Units, no.
Tenim una cosa al deu, tu i jo, eh?
Sí, un PSG-Barça bastant interessant.
No, i més coses.
Potser arribem.
Ah, sí, més coses.
Arribem.
Bueno, doncs el dia 10 és el PSG-Barça, no t'ho perdis.
Ja. Yeah.
El sopar de benvinguda que ha proposat Jon Rahm com a guanyador és Ibéricos, xistorra con patata... Idiazábal con trufa negra, lentejas estofadas, tortilla de patates, croqueta de pollo. Llavors, tot això és los entrantes.
I després han de jugar a golf?
De primer plat, ensalada de xangurro. I de plat principal els hi ha proposat fotre un xuletón a la parrilla, un rodaballo al pil-pil i de postres un milhojas de crema i nata. Allà Augusta fliparà.
No, posaran la piloteta allà al green i ja no s'aixecaran.
Fotran la gespa en l'aire.
Però això què ho fan? El dia abans de competir, Ballera? No, tu que
no, jo crec que com a mínim passen un parell o tres de dies abans de que comenci el torneig.
Ah, perquè per la xistorra aquesta necessites tres dies.
No, escolta, i el Jon Rahm, que mira que és bo, el tio, però si tu tinguessis que dibuixar un jugador de golf, mai dibuixaries un John jugador Ram. De golf com Jon Rahm.
Faries un Tiger Woods, potser.
Sí.
Aquest senyor s'ha fet molt de mal a ell mateix, eh?
Bueno, ara fem ideologia. Escolta, ja està. Ja.
Parlo d'Aràbia Saudita, vols
dir? Clar. Ja,
bueno, sí, fem la llista
sí,
de tots
sí,
els que es fan mals amb
ell mateix.
No, però
aquest ha fet un pas més. Aquest ha anat a casar-se amb la seva competició. Aquest s'ha fugat.
Sí. 500 quilos, no? Li van donar.
Ah, sí.
No, tothom té un preu. Hi ha alguns que
sí,
per 4
sí,
duros,
sí,
eh?
Sí,
com a mínim té un preu alt, preu elevat.
Va ser molt estrany.
Per 500 milions, tu ja no faríem res. No agafaríem ni l'autobús per anar.
Les explicacions que va donar aquest senyor en una, en una penosa roda de premsa, penosa.
Que tenim mal dia.
Molt a favor seu no anaven.
Jo només volia que marxés una mica de gana amb el menú que proposava Jon Rahm abans.
També diré una cosa, per 50 han donat 500 milions d'euros al minut, dic una cosa, és una mica de rata, eh?
Home, què més vols fotre? Caviar.
Un xacolí.
Croquetes, truita, patates. Escolti, vostè és una mica un rata, eh?
Ja xuletón
i uns besucs...
Pil-pil.
Pil-pil, que no hi cabien.
No hi ha ni un miserable tall de pernil ibèric, eh?
Amics. Ibéricos, no ho he sentit bé. Una plata d'Ibéricos. La plata d'Ibéricos, és veritat que té trampa, perquè li fot llonganissa, li fot xurís, això que t'estalvies de pernil.
Ara que ve la Setmana Santa, ja ens explicaré si has vist la llum o la verge. Marxeu en pau, Màrius Carola, Ernest Folch, Marc Guillén i Roger Saperes.
Ai, que seran guspires.
Quina gran tertúlia.
Ai, que seran guspires.
Quina gran tertúlia heu fet. Ens veiem aviat, una abraçada.
Una abraçada.
És la millor tertúlia dels dimarts, sens dubte. Ara tornem, Ballera, eh?
Aquí estic, no moc.
RAC1. Deixaries el teu canari al veí de la manada de gats salvatges? I la teva sogra a casa dels civilitzats dels teus nebots? Si vas a agafar l'avió, aparca el cotxe a Aeroparking Mundiauto, la manera més còmoda, segura i econòmica d'aparcar el teu cotxe al costat de l'aeroport de Barcelona. Més informació o reserva a aeroparkingmundiauto.com. Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vols conèixer el nou Mini Countryman? No et perdis la seva presentació el pròxim 21 de març a Motor Múnich Sant Cugat del Vallès. Hem preparat un esdeveniment 100% mini amb balls i música urbana on podràs descobrir totes les novetats i el seu disseny únic. Ei, i també sortejarem un cap de setmana amb el nou Mini Countryman. T'hi esperem!
Mossèn, confesso que la família em va enxampar el greig de casa. Allà tocant, acariciant, admirant aquelles formes. Vaig descobrir edificar.com i vaig pecar.
Què?
Uns preus, uns cotxes. Vaig canviar el meu sense dir-ho a la família.
Edificar.com?
A Girona i a Barcelona. I si cal, te'l porten a casa.
Perdonat.
Edificar.com. Som de confiança. Som d'aquí.
Ja tens un nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet de Llobregat i a Molins de Rei. Dimo Auto, molt a prop de tot i de tots. Dimo Auto t'ofereix àmplies instal·lacions on podràs veure, conèixer i provar tots els models Jeep. Dimo Auto, el teu nou concessionari oficial Jeep a l'Hospitalet i Molins. Dimoauto.com. Molt a prop de tot i de tots.
Ei, aquest diumenge que farà solet, planazo paella a la terrasseta de casa la Marta.
D'acord, jo poso la casa, però si fem paella, l'arròs que sigui el millor. Que sigui arròs Montsià.
Si voleu cuinar la millor paella, trieu arròs Montsià. Visiteu el millor arròs per cuinar.cat per descobrir tots els secrets del millor arròs. Arròs Montsià, el millor arròs per cuinar.
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
Vida. Risc. Cobert. És molt senzill assegurar-se amb Helvètia. Simple, clar, Helvètia.
Aprofita només aquesta setmana el Red Days de Mobles La Fàbrica i estalvia't el 21% en tota la teva compra. A més, el transport i el muntatge són gratuïts. Troba els mobles que encaixen amb tu amb un 21% de descompte. Mobles La Fàbrica, el que ens fa únics és ser diferents. Obert al migdia i parking gratis.
Pel dormitori o pel saló, per la taula o per la cuina, és la roba de llar de la Mallorquina. Llençols, coixins, mantes, cobrellits, tovalloles, barnussos, estovalles... Tota la roba per a la teva llar és a la Mallorquina. Amb uns preus i una qualitat immillorables. La Mallorquina. Visita'ns a la nostra central de Plaça Universitat o a la nova botiga de Diagonal 506 entre Balmes i Tosset.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Recte final del Tudiràs d'avui. De seguida, el Sergio Heredia acompanya La Vanguardia amb una altra antitertúlia olímpica. Descobrirem un altre esportista que participarà als Jocs de París d'aquest estiu. Però abans, ens havíem quedat amb el Gerard Ballera fent aquesta conya del golf, del Masters d'Augusta i de John Ram, però l'hem trucat per parlar d'aquesta segona etapa de la Volta Ciclista, Ballera, que ha estat espectacular. Hem vist ja el gran atractiu d'aquesta edició de la Volta, que és Pogacar atacant i guanyant avui.
Sí, guanyant, exhibint-se i, vaja, amb unes diferències que jo crec que no s'havien vist mai aquí a Vallter. I quan dic mai, és mai. Més d'un minut i 20 segons respecte al segon, en aquest cas Mikel Landa, és una absoluta barbaritat. La veritat és que a falta de 6 quilòmetres i mig, per l'arribada ha decidit, juntament amb Joan Almeida, que és el seu company d'equip, posar una marxa més, i els dos han deixat enrere a tots els seus rivals i Pogacar després, amb d'alguna manera el permís d'Almeida, ha anat fent via cap a la meta. Avui amb un ingredient que dificultava la pràctica del ciclisme, que és la pluja i el fred, Aleix, perquè ha estat plovent en els últims 20 quilòmetres de l'etapa de forma constant, feia fred també a dalt, a més de 2.000 metres d'alçada, i per tant això ha afectat els corredors, però no a Pogacar, que si no ha sentenciat la volta, està pràcticament sentenciada, perquè la distància amb els altres és molt i molt gran, i la sensació és que juga a una altra lliga. Ell mateix, de fet, fins i tot es permet el luxe de fer una mica d'humor un cop arriba a dalt i parla amb els periodistes. Així ha valorat l'etapa.
En l'ascensió, en Joao em deia des de l'inici que no tenia bones sensacions, però al final, quan ha apretat, ha destrossat a la resta. Per un moment he pensat que podia venir amb mi, però m'ha dit que intentés acabar sol fins al final. Sabia que seria llarg fins a dalt. He tingut suport des de la ràdio i ho he donat tot perquè estava pensant que potser aquí faria la roda de premsa en una sala amb escalfor.
They will do press conference in a warm room.
Doncs això, Pogacar, amb una mica d'humor, valorant l'etapa. Sí, sí, la veritat és que l'estem coneguent a poc a poc, i la veritat és que en deixa alguna de tant en tant com aquesta, i avui, a més, abans d'arribar al port de Vallter, hi ha hagut un parell de vegades que semblava que fins i tot marxava del pilot, o que fintava a l'hora d'atacar i de quedar-se sol, una vegada a 170 quilòmetres de Vallter, una absoluta barbaritat. Després ha dit que ha vist que no l'acompanyava ningú, que ha parat a fer pipí, així ho ha dit, tal qual, i que després ha tornat a sortir dels matolls i a reincorporar-se al pilot. Fa una mica el que vol en aquesta volta ciclista a Catalunya. De la resta dels rivals, destacar Mikel Landa, que ha acabat segon a 1 minut i 23 de Pogacar, i que a la general també ocupa la segona posició a 1 minut i 35 segons ja de l'eslovès. Clar, la pregunta era obligada. I ara què? Quin és l'objectiu? Atrapar Pogacar? La volta està sentenciada, s'ha de mirar el podi? Això ens ha dit Landa.
Sentenciar-la no lo sé. La verdad es que es el favorito, ha ganado tiempo, así que se le pone más de cara. Sí, la verdad es que el final ha hecho mucho frío.
Doncs ho té pràcticament fet Pogacar, si no hi ha cap davallada, no? Demà torna a haver-hi una etapa important de muntanya. Ara en parlarem. De l'etapa d'avui, vols destacar algun nom més, Ballera?
Sí, com a mínim, doncs la representació catalana que hi ha hagut a la fuga, els escapats, Àlex Jaime del Kern Pharma, un ciclista nascut a Sarrià de Ter, com és la vida i com són les curses, avui la volta passava per Sarrià de Ter. I per tant ha tingut, jo crec que el seu moment de glòria. És veritat que després, ja en el primer port que han pujat de la jornada, el Coll de Covet s'ha desfondat i ha acabat atrapat i neutralitzat pel pilot, però com a mínim ha tingut aquest moment de glòria i l'ha valorat així al micròfon de RAC1.
Doncs m'ha fet molta il·lusió passar per casa meva, ha estat tota la meva família allà animant-me, així que molt content. Sí, després de la temperatura, però aquí al final s'ha girat el temps i ja ha fet molt de fred. Hem intentat acabar sol per guardar forces per aquests dies següents i bueno, n'ha fet. No?
Doncs així ho ha viscut Àlex Jaime, aquest català que està participant a la Volta. Demà tenim gresca un altre cop, amb alta muntanya.
Tenim gresca. Si la bèstia es vol animar, és capaç de plantar-se amb 3 minuts d'avantatge demà a Portainer, en una etapa, jo crec que fins i tot més completa que la d'avui, amb 3 ports de muntanya. Comença a Sant Joan de les Abadeses, passa per la Collada de Tosses, el port de Tosses, també pel port de Cantó, i arribarà a l'estació d'esquí a Portainer, a pràcticament 2.000 metres d'alçada. Una etapa, jo crec que més dura que la d'avui. Veurem si les condicions són les mateixes. Fa pinta que no, fa pinta que hauríem de fer més bon temps. Esperem-ho, perquè això també ha dificultat la realització televisiva de la cursa, etc, etc. I diguéssim que els aficionats avui, que han estat al costat dels ciclistes, són herois, perquè han hagut d'aguantar la pluja i la pedregada, fins i tot, que ha fet en alguns sectors d'aquesta estació de Vallter.
Molt bé, demà ens ho expliques. Doncs, Ballera, espero que no hagis agafat molt fred.
No, ens hem abrigat i ja està. Ara ja estem a l'hotel calentets, cap al llit, i demà se'n tornem-hi.
Molt bé, una abraçada forta.
Que vagi bé, bona nit.
Adéu.
Antitertúlia Olímpica.
Avui tenim antitertúlia olímpica, mirant cap a París 2024. A finals de juliol arribaran aquests nous Jocs Olímpics i, com sempre, en volem parlar amb el company de l'avantguàrdia, Sergio Heredia. Hola, Sergio.
Què tal, com estàs?
Molt bé, tu?
Encantadíssim.
Sí? Avui venim a submergir-nos, eh? Mai més hem dit a l'aigua, no? Aquestes proves de natació que tindrem olímpiques també a París.
Que, a més, ens donen molt bones sensacions als últims aconteixements que hem viscut als Mundials de Doha.
Bueno, europeus i mundials han anat molt bé pels esportistes d'aigua.
Doncs sí, sorprenentment bé en algunes disciplines en les que gairebé mai no s'havia aconseguit res, com a les aigües obertes, per posar un exemple, o el salt de trampolí.
Maria de Valdés, sí, Adrián García, recordo.
Sí, senyor. Sí. Doncs on sí que s'han aconseguit coses molt importants, com sempre, com estem acostumats a viure-ho, és a la natació artística. I amb nosaltres tenim a la Sara Saldaña, que serà a París 2024, igual que va estar a Tòquio 2020. Ella és una sirena consolidada, amb dues medalles mundials, una d'elles d'or, i l'altra, doncs mira, com et dic, aconseguida a l'exercici d'equips fa uns pocs dies als Mundials Aquàtics de Doha. La Sara Saldaña és una sirena professional que forma part de l'equip de sincro de Mayuko Fujiki des de fa 8 anys. Que és el temps que porta residint i entrenant-se al CAR de Sant Cugat. Escolta'm, Aleix, aconseguir aquest estatus no és fàcil.
No.
Ja són unes quantes les estrelles que aquesta disciplina ha donat al nostre país. Des de Gemma Mengual fins Iris Tió, passant per Andrea Fuentes o per Ona Carbonell. Sara Saldaña és una més de totes aquelles.
Hola, Sara, què tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bueno, felicidades en primer lugar por este éxito que habéis conseguido en estos Mundiales de Doha con todo el equipo de natación artística.
Pues muchísimas gracias.
¿Ha sido un buen test para saber dónde podéis estar en París estos Mundiales?
Pues sí, la verdad que sí. Siempre va bien competir antes de una competición muy importante. En este caso ha tenido que ser el Mundial porque antes no había otra competición y por suerte, pues mira, hemos podido ver en qué rango estamos, ¿no? Y si está mereciendo la pena lo que estamos haciendo y trabajando.
Ahora contaremos un poco tu historia también y repasaremos cómo va el camino hacia París 2024, pero Sara Saldaña tiene una historia particular de su vida pública e incluso me atreveré a decir que privada. Pero primero, ¿de dónde eres? Porque resides en el CAR, pero ¿de dónde eres?
Yo soy de Madrid.
Vale. ¿Y llevas muchos años por aquí?
Llevo, pues, 8 años ya.
Bien, ¿no? En el CAR. Está tan bien, de lujo, sí. Buenas instalaciones.
La verdad que sí. No me puedo quejar para nada.
Ella come bien en el CAR. Pero come bien, muy bien, cuando sale del CAR. Y además se encarga de contarlo en las redes sociales, en su cuenta de Instagram.
Ahí está esta
Olympian Foodie.
Peculiaridad que yo decía. ¿Eh? O sea, Olympian Foodie es Sara Saldaña.
Sí, señor.
¿Y qué hace, Sergio? Porque yo te he leído ya el reportaje en La Vanguardia, en Vuelta y Vuelta.
Bueno,
es
ella,
muy interesante.
Sí, ella se abrió paso en la aventura de la gastronomía porque le gustaba mucho ir a restaurantes y de vez en cuando lo comentaba con amigos, con su pareja. Y todos ellos fueron fomentando que lo compartiera en las redes sociales porque funcionaba muy bien. Y fue lo que empezó a hacer. Y parece que el proyecto fue creciendo, fue funcionando y ahora pues Sara Saldaña pues prácticamente tiene una agenda repleta de compromisos gastronómicos de lugares que visita y que recomienda solamente si son realmente buenos, porque no regala nada a la Olympian Food,
tiene
¿verdad?
Tiene que ser una comida, Sara, que tú consideres que es eso, nutritiva o buena para la gente.
Sí, al final yo también, es la opinión personal de cada uno, ¿no? Yo no voy a mostrar nunca algo que no me guste, porque al final también se trata de crecer una comunidad orgánica, ¿no? Y mentir en redes sociales para mí muy, muy natural no es. Yo siempre intento sacar lo que me gusta y los locales, y siempre voy a locales que creo que me van a gustar y que voy a poder exprimirlos al máximo, tanto productos gourmet, platos como equilibrados nutricionalmente, ¿no? O incluso hay veces que pizzas o más pizzas gourmet, ¿no? No tiro por lo bajo, ¿no?
Ellas no pueden comer cualquier cosa, evidentemente, ¿verdad? Pero, por ejemplo, cuando pasamos a la bollería, ¿qué pasa en los restaurantes con la bollería?
Pues, mira, a mí, por ejemplo, he tenido la suerte de que a mí el dulce nunca me ha matado. Siempre me gusta acabar las comidas con salado. O sea, yo si acabo con algo de azúcar, tengo que comerme un trozo de pan luego porque
mi paladar...
O sea que Yo, por suerte, a muchos donuts y estas cosas, la verdad que no voy.
Bueno, entonces, yo vamos a por el principio. O sea, tú eres nadadora de natación artística profesional, estás en el CAR, le dedicáis un montón de horas a las coreografías, a prepararos físicamente, y luego hay un día que decides crear una cuenta, entiendo que en Instagram, ¿no? ¿Estás en Instagram y en X, en Twitter?
En Instagram, en TikTok. En YouTube.
Ah, Instagram, TikTok y YouTube, vale. Olympian Foodie.
Twitter es para los periodistas.
Ya somos boomers, vale. Sí. Entonces, tú creas esta cuenta que se llama Olympian Foodie, la gente te puede seguir. ¿Cuántos seguidores tienes, más o menos?
Tengo 25.200, así.
Madre mía. Vale, y eso, lo que haces es, y vas a un restaurante, entiendo que de Barcelona o del Vallés, ¿no? Al lado de San Cugat, de donde sea, o incluso, no sé si en Madrid, si algún día vas por allí, y tú, entonces, cuelgas y ahí explicas cómo has comido, tu recomendación, y tienes ahí el feedback con la gente. ¿Va así?
Exacto, yo voy y grabo unos vídeos cortos de datos que voy pidiendo, ¿no? De lo que me suele gustar, o incluso hay veces que llego y digo al sitio, oye, ¿cuál es la especialidad de la casa? O ¿qué me recomendáis, ¿no? Para que también el sitio que pueda decir, guau, pues este plato te lo vas a comer y vas a disfrutar un montón. Pues si sé que me pueden garantizar de que es el plato de la casa, que es bueno, que está bien emplatado y demás, pues lo saco en Instagram, salgo yo probándolo, y obviamente siempre, ante todo, la verdad. O sea, nunca voy a...
Si no te gusta, no te gusta, ¿no?
Exacto.
Vale, ¿pagas?
Y nada, no. O sea, eso, perdón, sí.
Ah, sí, claro. Pagas, vale.
Sí. Al final también se trata de dar a conocer los restaurantes. Obviamente tengo mucha demanda de restaurantes que me piden... colaborar con ellos y hacerles un vídeo de publicidad y demás, pero intento yo también no sacar tanta publicidad, ¿no? Al final la gente se nota cuando vas a un restaurante porque te lo han pedido, o cuando vas porque quieres.
Mira, una pregunta, y después de los últimos éxitos, el éxito del Mundial de Fukuoka del pasado verano, el éxito de ahora del Mundial de Doha, ¿te llaman más restaurantes todavía o no cuenta tanto? ¿Cuenta más tus aportaciones en redes sociales?
La verdad es que no me llaman mucho diciendo... bueno, hay algunos que sí que se dan cuenta, ¿no? Algunos community managers que llevan los restaurantes, o el propio jefe, que me escriben y me dicen, ¡buah, felicidades por tus éxitos! Nos gustaría que vinieses y tal. Pero muy pocos, uno de cada, igual... 10 restaurantes. La verdad es que la sincro no es muy mediática y yo creo que no la ve todo el mundo.
¿Y tú te has llevado ya a la seleccionadora, Mayuko Fujiki, o alguna compañera, alguno de los restaurantes o qué?
No, la verdad que no, pero a compañeras del equipo sí, casi a todas. O sea, como me sé los gustos de cada una, me sé a quién lleva.
Vale, pero entonces son como dos vidas, ¿no? De Sara Saldaña, la de la profesional natación artística. Bueno, y esa también es un poco profesional, pero también es más divertida, ¿no? Más un entretenimiento para ti, ¿no? O sea, tú divides estas dos vidas. ¿Cómo lo haces, ¿no? O sea, ¿cómo te escapas del CAR para grabar estos vídeos? ¿Los editas tú? Entiendo también, porque claro, con los entrenos, la preparación, unos juegos. ¿Y cómo haces esta segunda vida paralela?
Pues mira, yo al principio lo hacía en secreto, o sea, yo no salía en mis vídeos, ni en las fotos, ni nada. Yo lo hacía, pues mira, anónimo y ya está. Pero empecé a ver que funcionaban bien los vídeos y demás, y dije, oye, pues voy a salir, que igual después de la natación artística y tal, puedo como compaginarlo y puedo unirlo de alguna manera, ¿no? El deporte con una comida que pueda ser buena y sea una... gourmet olimpiada, ¿no? O algo así, por decirlo.
Vale.
Entonces, sí, los vídeos los edito yo, ya que estudio diseño digital, pues siempre me ha gustado la edición de vídeo y de foto, y lo edito yo sin problema. La voz en off también, el copy también, y la verdad que después del entreno hay veces que me da mucha pereza bajar a Barcelona, pero como también tengo en San Cugat sitios muy guays y muy 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 buenos, o cerca, en Cerdanyola, en Valdoreix y toda esta zona, se me hace más ameno. Y a mí es que me encanta probar comida de diferentes. Entonces, hay pocas veces que me cueste, ¿sabes?
Oye, ya has dicho San Cugat. Nuestro amigo Aleix Parisé vive en San Cugat.
Sí, sí. Recomiéndame.
Vamos.
Pues mira, me gusta mucho Grillart. Grillart.
No, no he estado, vale.
En donde te vas a comer las mejores bravas del mundo, te lo aseguro.
Grillart, o sea, vale, lo apunto.
Sí, y luego en Cerdañola tienes un sitio que se llama El Cacereño, que es un colmado, bar, restaurante con degustación de sus productos propios. Y, buah, lo vas a gozar también un montón.
Vale, hostia, me los apunto, perfecto. Entonces, ¿cuántos vídeos haces más o menos a la semana? Porque entre entrenos, estudiar diseño, tu vida, entiendo, ¿no?
Ya. Pues mira, ahora con el Mundial tuve que frenar un poco porque obviamente estaba un mes fuera y no he tenido mucho contenido. Pero normalmente intento subir 2 a la semana o 3.
Ya, pero ¿vas repitiendo restaurantes o no?
No, voy a 2 o 3 a la semana, entonces voy creando contenido y lo voy subiendo.
Se te acabarán los restaurantes en Cataluña, como sigas así, ¿eh?
ya.
Madre mía, ¿y te ganas algo o no? Con todas las visualizaciones que tienes. Yo te decía, no. ¿Algún restaurante te invitará a comer algún día? No sé, sería lo lógico también, que les está haciendo publicidad gratis.
Sí, exacto. Hay algunos restaurantes que me invitan, pero ya no es solo eso. Al final también la cultura del mundo food y del mundo influencer gastronómico, yo creo que está poco valorada. Al final es como un trabajo. Tú le estás dando visibilidad a un restaurante que sí que te están dando de comer, pero a ellos no les cuesta tanto ponerte una comida como la publicidad que tú le estás dando. Y yo creo que esto también hay que darlo a entender a muchos sitios, que es como un trabajo esto y que la gente no trabaja gratis. Yo en mi casa hay muchos restaurantes a los que voy porque yo quiero y hay otros pues que me invitan y pues mira, yo lo hago encantada, tal, pero a nivel de publicidad es algo grande lo que estamos ofreciendo los foodies, que lo llamamos, y yo creo que esto hay que darlo a entender.
Sara, permíteme retroceder a tu otra vida paralela, profesional, que es la de la natación artística. Tú tienes todavía muchísimo recorrido como nadadora artística, tienes solamente 23 años, pero aún así, si te proyectases a futuro, a largo plazo, ¿te ves como seleccionadora en algún lugar del mundo o te ves como viviendo del Olympian Foodie?
Yo me veo más viviendo de lo que estoy estudiando. Y bueno, Olympian Foodie al final también es algo que hago porque me gusta y además también conozco a mucha gente y creo que no me podría dedicar solo a esto del mundo influencer, ¿no? Yo quiero también trabajar de algo de diseño gráfico, que es lo que estoy estudiando. Mm. Pero como entrenadora la verdad que no me veo.
Ah, mira. Bueno, consigue una medalla en los Juegos Olímpicos, ¿no? Cierra ya el círculo también este de la natación artística y te dedicas a esto del diseño. Supongo que es un sueño para vosotras, ¿no? Conseguir esta medalla olímpica.
Pues la verdad que sí, es un sueño, vamos, pero yo creo que de todo deportista.
¿Te gusta el diseño de las medallas? ¿Tú que estudias diseño? ¿Las has visto?
Sí, las he visto y creo que es muy original que tengan un pedazo de la Torre Eiffel.
¿Sí?
O sea, me parece muy, no sé, muy interesante y como muy personal a París. Me gusta mucho.
Ojalá puedas enseñarla en Olympian Foodie comiendo en uno de tus restaurantes favoritos colgada la medalla olímpica a partir de agosto. Sería sensacional. te lo preguntaba Sergio en el Vuelta y Vuelta de la Vanguardia y con esto vamos a terminar. ¿Comes de todo? O sea, ¿tú puedes comer de todo?
Sí, la verdad que sí. O sea, no, al final se trata de tener una dieta equilibrada. No nos podemos restringir de nada porque al final luego es peor. Pero sí, en mi caso yo como de todo, la verdad que no le pongo asco a nada.
Son 6 horas al día en la piscina.
Lo queman, seguro.
Más las pesas y la preparación física aparte, son muchísimas horas. Y sí, desde luego, esa grasita además normalmente no se va a quedar en el cuerpo, sino que la van a eliminar.
Bueno, voy a estar pendiente a partir de ahora de Olympian Foodie, de esta cuenta en Instagram, sí. YouTube y TikTok de Sara Saldaña, nuestra protagonista hoy en la sección Antitertulia Olímpica. Sergio, si algún dia vens pel Vallès, anem a aquests restaurants que ens ha recomanat de Cerdanyola o de Sant Cugat i els tastem.
Seria fantàstic.
Vale. Te voy a hacer reseña cuando vaya. ¿Vale, Sara?
Muy bien, muchas gracias.
Mucha suerte para París y a todo el equipo de natación artística.
Muchas gracias.
Hasta luego. Sara Saldaña, avui, quina història, que vas descobrir tu i que avui hem portat aquí a la ràdio, perquè, clar, és curiós, no? Natació artística, sembla que només visquin d'això i no, poden anar a restaurants i pot crear-se un compte personal i fer recomanacions i ser una influencer, no?
Doncs sí, senyor, res com ser jove. És aquella capacitat que teníem quan érem molt joves, no?, de fer moltíssimes coses de tot tipus, de tota mena. Per descomptat que quan pensem en Sara Saldaña no podem pensar en cap manera en una nini, perquè no ho és en absolut, al contrari. Ja
i tant que sí. Gran història avui a l'antitertúlia olímpica d'aquesta membre que forma part de l'equip espanyol de natació artística, que té moltes opcions de medalla. Sergio, et llegim a La Vanguardia.
Vinga, fins aviat.
Gràcies. Ja veieu que es pot fer de tot a la vida. Ser una esportista olímpica, guanyar medalles en uns mundials i segurament en uns jocs com els de París, i ser influencer de menjar, com és Sara Saldaña, amb aquest Olympian Foodie a YouTube, a TikTok i a Instagram, si la voleu seguir, fa bones recomanacions. Amb això marxarem. Abans, les portades, amb el nostre estudiant en pràctiques, el Rubén Pérez. Hola, Rubén.
Bona nit, Aleix.
Bona nit. Què diuen les portades aquest dimecres?
Doncs Mundo Deportivo parla de Subidón amb Lamine Yamal i Pau Cubarsí com a protagonistes. L'espectacular rendiment dels joves del Barça dispara la seva cotització. A més, parla d'un trofeu Godó èpic després de la presentació d'aquest dimarts. L'Esport parla dels mateixos protagonistes i diu: el futur són ells. Luis de la Fuente aposta pels joves...